Info amb Jordi Sugranyes.
Bona tarda, benvinguts a l'Info número 355, quan passen 7 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució, Marc Mata, Rem Herrera, Ernest Prunera i qui us parla, Jordi Sugranyes. Avui començarem l'info parlant amb el regidor de Polítiques LGTBI, en Fran Sánchez, perquè ens doni més detalls de la Diada per l'Alliberament LGTBI que tindrà lloc demà al nostre municipi. Una de les entitats que hi col·laboren és la Unió de Botiguers de Ripollet i per això tindrem als estudis de Ripollet Ràdio el seu president Sergi Samper. També tindrem als estudis de Ripollet Ràdio a Jordi Jiménez, director de l'Escola de Música i de la Societat Coral al Vallès. Amb ell conversarem sobre les diferents actuacions que té prevista l'entitat durant aquest cap de setmana. I finalment parlarem amb Lídia Virgil, membre de la plataforma Soterrem l'Autopista, una entitat que ha tornat a l'activitat després que el govern de Ripollet posés en marxa el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Govern i plataforma es van trobar dimarts i dels detalls d'aquesta reunió en parlarem amb Lídia Virgil. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Demà dissabte, Ripollet es convertirà en la capital catalana de la reivindicació de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals i intersexuals, amb una sèrie d'actes, la part central dels quals serà una manifestació reivindicativa. La regidoria de polítiques LGTBI i moltes entitats han organitzat un programa d'activitats que s'allargaran durant tot el dia de demà. Per aquest motiu, tenim al telèfon el regidor Fran Sánchez perquè ens doni més detalls d'aquesta diada. Bona tarda, regidor.
Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I també comptem amb la presència de Sergi Samper, aquí als estudis, president de la Unió de Botiguers, entitat que organitza una de les activitats més espectaculars de la jornada, que és el Holi Nocturn. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Abans de tot, senyor regidor, li voldríem preguntar o que ens aclarís que hi ha hagut alguns canvis d'ubicació a causa de les previsions de pluja, oi? Que hi ha previstes per demà?
Això mateix. Hem vist que, bueno, a principi de setmana ja vam veure que havia una alta probabilitat de pluja per aquest dissabte. Llavors vam decidir que passés una mica fins a dimecres, que a més teníem reunió amb les entitats participants en aquesta manifestació, per veure si continuïa aquesta previsió d'aquesta manera, perquè hi ha uns punts que hi ha molta densitat de pluja i que no podíem arriscar-nos a muntar tot l'operatiu perquè l'equip s'espatllés per la pluja i que no es poguessin fer les activitats. Llavors, com a ajuntament, com a govern, no vam prendre cap tipus de decisió fins que ens vam reunir amb les entitats el divendres a la tarda i, bueno, que ja vam estar també alertades per elles, no?, a principi de setmana que és de pluja, o sigui, i vam decidir de manera conjunta que la millor manera de buscar una solució per ubicar totes les activitats que estiguin a cobert. No? Uh-huh.
Sí, recordem que estaven previstes totes a la plaça del Molí, a l'aire lliure i al parc del riu Ripoll, i ara les activitats del matí passen a l'escola en cel clavem, a les 6 de la tarda la benvinguda de les autoritats i la presentació de l'informe sobre l'estat de la homofòbia a Catalunya també es farà aquí a l'escola en cel clavem.
Exacte.
I la festa final, a la nit, es farà al recinte firal. L'única activitat que es fa a l'aire lliure, per dir-ho així, és la manifestació, que és l'acte central
i
més destacat. Sí, és la
manifestació i que a més canvia de recorregut, perquè clar, bueno, també aclarir que es fa al recinte firal perquè s'ha llogat una carpa de 20 per 30 metres, amb la qual no podíem fer-ho al parc de Ripoll perquè aquest tipus de carpes tenen uns claus molt grans i tenen que anar o en sorra o en gravilla, no? Llavors, clar, el padre de Ripoll és cement i tenen que buscar una altra ubicació i, bueno, ha sigut, la millor opció finalment ha sigut al recinte firal, l'únic que, clar, hem de canviar el recorregut de la manifestació, que, bueno, serà en comptes d'agafar plaça Molí i anar-nos Rambla avall, per dir-ho d'alguna manera, serà agafar Rambla amunt Rambla Sant Esteve, Rambla Pinetons, i després pues, arribar fins al recinte final.
Uh-huh. Alguna activitat més s'ha hagut de variar? Perquè hi havia prevista la pintada de la bandera LGTBI a la plaça del Molí.
Sí.
Però no sé si es podrà fer, ho tenen previst, o dependrà del moment.
Lamentablement, hi ha dues activitats que es tindran que aplaçar, per dir-ho d'alguna manera, que és la catifa floral, de la cultura i tradició, que s'anava a posar a la plaça del Molí, i la pintada de la bandera també, bueno, per pura lògica, no? Si plou, per poc que sigui, serà difícil, per no dir impossible, fer aquestes dues activitats. I sí que és veritat que es passarem a una nova data. També hi ha la possibilitat que sigui el mateix 28 de juny, però bueno, no puc anunciar el mateix res, segur, perquè també hem de parlar en cultura i tradició, però bueno, volem ubicar-ho, no volem cancel·lar-ho, hem de ubicar per un altre dia.
I per aquella gent doncs, que no estigui familiaritzada o no, o desconegui el que és, què ens pot explicar què és això de la manifestació descentralitzada per l'alliberament LGTBI?
I us explico molt ràpidament. O sigui, cada any, la Comissió Unitària 28 de juny, que és com les entitats LGTBI de Catalunya agrupades, per dir-ho d'alguna manera, no totes, però sí una gran majoria, se n'encarreguen de fer la manifestació per alliberament LGTBI del 28 de juny a Barcelona, que és la primera que s'ha fet a Catalunya a l'estat espanyol l'any 77, i es fa cada any promoguda i feta per les entitats. Llavors ja sí que porten uns quants anys que van veure la necessitat de fer una manifestació descentralitzada, a part de Barcelona, precisament per fer més visitats doncs, a pobles i ciutats fora de Barcelona. Llavors sí que és veritat que, per exemple, l'any passat es van a Blanes, es van a Tortosa, fa un parell, sempre se'n van a altres poblacions, el qual la Comissió Unitària escollís aquesta ciutat, i si hi ha un col·lectiu de l'ITB o el mateix ajuntament assumeix aquesta manifestació, es porta endavant, no? Llavors Ripollet, la mateixa Comissió Unitària, ha volgut que aquest any sigui Ripollet per el fet de tenir la primera regidoria de polítiques LGTBI, i clar, nosaltres encantats. I nosaltres l'únic que vam fer és parlar amb les entitats i dir, què fem aquí? I bueno, s'ha fet tot aquest programa, no?
Uh-huh. Quanta gent està prevista que vingui a Ripollet demà? Perquè normalment aquesta manifestació doncs acull bastanta gent, oi?
Home, tenim que considerar que, a més, sempre la manifestació descentralitzada s'ha fet el dia abans de la central de Barcelona. És la primera vegada que es fa amb un marge de dues setmanes de diferència, en la qual comptem amb tota aquella gent que per cansament o perquè tenia que treballar el divendres i era molt difícil anar-hi. Considerem que vindrà bastanta gent, podem anunciar que ve un autobús de Lleida també, o sigui, vindrà gent de tota Catalunya. I bueno, sobretot creiem que a part de la manifestació, que creiem que siguem bastants, també l'activitat del Holi doncs, també vindrà moltíssima gent, no? Perquè realment dintre de totes les activitats, especialment dintre de la nit, sembla que és l'activitat que més està donant de parlar, no? Gràcies a la Unió de Botiguers, en aquest cas. Llavors creiem que, bueno, que vingui molta gent. També esperem que la pluja no... Bueno, que si plou estarem coberts, però si no plou serà molt millor, i esperem que això no sigui un problema perquè la gent pugui gaudir de la festa i de la manifestació.
I tant. Ara estava parlant del Holy Night i precisament tenim aquí el Sergi Santpera, el president de la Unió de Botiguers, que és l'entitat que organitza. Què ens pot avançar del Holy Night Tour? Per la gent que no ho conegui, i explicar-li una mica.
Bueno, en principi que bueno, és un event que és molt tradicional i la novetat és el tema que sigui per la nit. O sigui, es munta amb uns focus especials i aquests i els pigments que s'utilitzen són fluorescents que reaccionen amb la llum aquesta ultravioleta. Creiem que pot ser, bueno, que és molt interessant i hi ha molta demanda pel tema de que sigui nocturn i la novetat aquesta, o sigui que, bueno, esperem que sigui un èxit. I bueno, per la nostra part és interessant el tema de que podem ajuntar-nos amb moltes entitats com s'ha fet i fer aquesta festa una mica més gran i bueno, que podem gaudir d'un dia que encara que plogui podem disfrutar-ho i que vingui molta gent a Ripollet a bueno, aquestes activitats que s'organitzen aquesta diada.
Aquests pigments es poden comprar i es poden comprar amb un preu especial si es compren de forma anticipada, oi? En alguns dels establiments.
Sí, alguns establiments de la Unió de Botiguers tenen uns packs, la bolsa, o sigui, el que és cada bossa de pigment són a 5 euros i si comprem el pack de... venen 5 bosses, ens surt a 20 euros. I a més, amb un obsequi que és per recollir el mateix dia del, del Holi a la carpa, que també es podran veure, o sigui, es vendran més pigments durant el matí del dissabte a la plaça del Molí i el mateix dia al recinte firal on es fa el Holi.
Posareu un estant on es podrà comprar els pigments i a més recollir aquest obsequi a aquells que ho hagin comprat de manera anticipada.
I els que comprin de manera anticipada poden comprar... O sigui, es compren 4, però ve un de regal més l'obsequi aquest, o sigui que surt una mica més a compte, que els pigments, al ser fluor, són una mica més cars que el tema de, dels pigments normals de dia, que no fan aquesta, bueno, la fosforescència aquesta, que és el que farà més maco la nit.
Una festa molt espectacular, ja de dia, suposem que de nit. Serà molt més espectacular, oi? A part d'aquesta col·laboració, a la Unió de Botiguers també esteu fent, organitzant una altra activitat durant aquest mes, que són els aparadors contra l'homofòbia.
Sí.
Com està anant? Explica'ns en què consisteix aquesta iniciativa.
Consisteix en... es posen els aparadors de, també dels comerços que han volgut participar, se'ls posen unes banderes de l'LGTBI, de l'Arc de Sant Martí, i es posen uns pòsters amb frases reivindicatives i que ens fan pensar una mica que hem d'integrar tot aquest tema i que hem de ser conscients de que hem de millorar moltes coses dintre la societat.
Últimament hi ha molta col·laboració, no?, entre la Unió de Botiguers, entre la regidoria política LGTBI, que de fet ha obert, oi, regidor, ha obert les portes a totes les entitats del poble perquè col·laborin i s'impliquin en aquesta lluita, no?
Sí, de fet nosaltres també estem oberts a col·laborar entre totes les entitats i contra més col·laborem entre tots creiem que pot ser una... O sigui, ho podem millorar tots, perquè aquí som tots del poble i volem que tot vagi millor, o sigui que tot el que sigui compartir experiències i millorar i apostar entre a fer pactes i coses junts sempre és molt millor perquè agafa molta més força.
Senyor Sánchez.
La veritat és que sí, no, es fa goig veure com la Unió Botiguers participa i es fa seva la festa, com totes les entitats que participen, perquè el tema és aquest, que s'empoderen de la festa, perquè realment és la seva festa, la festa de la població, de ciutadans i ciutadanes de Ripollet, però com les associacions de veïns, de manera conjunta, les 6, en les seves festes de barri, on repartir les pulseretes, l'Arc de Sant Martí, si ja ho esgotaven, es demanaven més, vull dir, una participació brutal, sortien amb una pancarta unitària, totes les associacions de veïns i veïres, no? El mercat setmanal també farà, penjarà banderes, vull dir, tothom, veritablement, s'ha volcat i això és un exemple que ens arriba a felicitacions de tot arreu, perquè el col·lectiu LGTBI i els municipis de César, municipis LGTBI estan molt al corrent d'això i clar, fa goig veure com tenim una ciutat que veritablement s'involucra, és solidària i sobretot fa conscienciació. La Ingrid d'Unió Botiguers m'ho deia, ara la gent vol comprar banderes, no? Vull dir que és bastant sorprenent que a més hi ha una voluntat i a més un missatge positiu que la gent realment està rebent d'una manera molt positiva.
Aquesta diada igualment està marcada malauradament per l'assassinat d'unes 50 persones homosexuals a Orlando fa una setmana. La idea de la regidoria és fer un homenatge, oi? Aprofitant la diada.
Això mateix. Nosaltres, avui ja fent ja de l'asta hem iniciat de la mitja estada de Sant Martí amb el Crespo Negre. També demà farem un minut de silenci i, nombrarem el manifest, farem una altra bandera amb un altre crespó i farem diverses al·lusions durant tota la nit, no?, de solidaritzar-nos amb les víctimes, no?, i amb la comunitat LGTBI d'Orlando, precisament per això, perquè aquestes coses no tornin a succeir, no? Llavors, també actes com el de demà fan que siguin més necessaris que mai, no?, perquè malauradament continuen passant aquest tipus de coses, que víctimes totalment innocents, només per la seva orientació sexual, doncs hagin estat assassinats de la pitjor manera possible, no?, per un tema d'odi i homofòbia. Llavors, sí, és més necessari que mai. Llavors, demà, malauradament, perquè és així, farem molt de... en aquest tema perquè és totalment necessari.
Voldria acabar l'entrevista amb un punt positiu, no? Que és, o amb un somriure a la boca, que és la presència que demà hi haurà del col·lectiu Lesbians and Gays Support the Miners, un grup de persones homosexuals que als anys 70 van donar suport als miners britànics durant la seva vaga a la líder conservadora Margaret Thatcher. Suposo que és tot un honor doncs, que aquestes persones que s'han convertit en un símbol doncs, vinguin aquí a Ripollet, no?, a donar doncs, el seu suport, no?, a la diada i a la festa que s'hi farà.
Home, realment no tenim paraules. De veritat és que ha sigut tot una coincidència, perquè ha sigut una cosa d'última hora, aprofitant que han vingut a un acte ahir de Comissions Obreres, de LGTBI, dels quals t'agraïm moltíssim que hagin contactat precisament amb ells per veure si podien venir a Ripollet quan es ven fer la petició. Coincideix que estan aquí fins diumenge, el qual s'ha pogut quadrar, que vinguin dissabte. Es faran un petit parlament dintre de l'acte de la cita, de ser clave de com és la seva lluita, ha sigut la seva lluita, no?, perquè encara continua molt vigent, tot i que hagi vist la pel·lícula de Pride, està representada, no?, allà, la seva lluita. I bueno, es farem un petit homenatge, es farem una placa com a ajuntament precisament per la seva lluita i solidaritat que han tingut dintre del moviment LGTBI de manera tan, tan important, amb la qual ja ha sigut, bueno, ha sigut com una manera, sí, com dius tu, un somriure molt bonica també d'una reivindicació a cap i a la fi històrica i present, perquè continua present.
I tot un símbol. Doncs moltíssimes gràcies, senyor regidor Fran Sánchez, que vagi molt bé la diada demà. Moltes gràcies també al Sergi Samper, president de la Unió de Botiguers, que és l'entitat que organitza el Holy Night, una de les activitats que jo crec que ha despertat més expectació de tota la diada. Que vagi...
Totalment d'acord.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, que tothom ho sàpiga, que no ens mullarem. Si plou, no ens mullarem.
No ens mullarem. I bueno, manifestació, anant en paraigua, si plou.
Però dona igual, no? En tot cas, tant de bo que no ens mullem, i si ens mullem, doncs res, doncs, ho celebrem
bé.
I ens ho passem bé. Moltíssimes
Exacte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A tots dos.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
El 91.3 Info.
I continuem amb altres temes. La Diputació de Barcelona ha otorgat 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament per destinar-los a inversions fins al 2016. L'àrea metropolitana de Barcelona, per la seva banda, n'aportarà més de 5 milions. L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, va apuntar en roda de premsa de presentació d'aquestes inversions que les subvencions arriben gràcies a la bona feina dels treballadors de l'Ajuntament, ens informa Ernest Prunera.
Osuna i la regidora d'Hisenda, Pilar Castillejo, van explicar que 1,5 milions de la Diputació es destinarà a la modernització de l'administració local, en l'adequació d'espais municipals, com la planta baixa de l'hotel Ibis, i en la recuperació de la llera del riu Ripoll. L'alcalde va destacar la importància d'aquests projectes.
Creiem que hem aconseguit un èxit força gran com a ajuntament, ja que hem aconseguit doncs, aquest finançament important pel nostre municipi, la qual cosa també demostrava que amb d'altres mandats estàvem infrafinançats i creiem que hem posat fi a aquesta situació d'infrafinançació pel que fa a Diputació de Barcelona, perquè la mateixa Diputació de Barcelona així ho ha manifestat.
A banda de la subvenció de la Diputació, l'Ajuntament també rebrà diners de l'àrea metropolitana. 2,7 milions d'euros ja estaven prefixats segons els paràmetres de l'ens supramunicipal i aniran destinats a l'acabament del carrer del Calvari, l'ampliació del parc dels Pinatons, l'adequació del celler cooperatiu, l'arxiu municipal i diverses millores al centre cultural. Són uns projectes que executarà la mateixa àrea metropolitana.
A més, l'ens supramunicipal donarà a Ripollet 2,5 milions d'euros per a altres accions que executarà el mateix Ajuntament. Es tracta de millores a centres escolars i equipaments esportius, a semàfors, a un parc per a patinadors, a aparcaments gratuïts, a la rehabilitació de voreres, a la retirada de la font del parc del riu Ripoll, a l'asfaltat de polígons industrials i carrers i a la neteja del clavegram, entre altres.
L'àrea metropolitana també ha confirmat 80.000 euros per la instal·lació de dos carrils bici, un al torrent del Tortuguer i un altre que connecti el municipi amb Montcada i Reixac. L'alcalde de Ripollet va apuntar que encara quedarà un altre pendent que connectaria el municipi amb Barberà del Vallès a través de la la carretera de Barcelona i que caldria negociar també amb Cerdanyola del Vallès.
En aquest sentit, Osuna també va revelar que l'Ajuntament ha demanat a l'àrea metropolitana 400.000 euros per finalitzar el projecte de recuperació de la llera del riu Ripoll, però encara no estan confirmats aquests diners. La regidora d'Hisenda, Pilar Castillejo, va afegir que aquestes partides atorgades per la Diputació i l'àrea metropolitana es complementen amb una sèrie de romanents dels pressupostos municipals.
El Partit dels Socialistes s'ha valorat el primer any de govern de Decidim. Ho va fer dilluns, el dia que es complia un any just de la investidura del nou equip de govern. Per al grup municipal dels Socialistes, aquest primer any de govern de Decidim a Ripollet ha estat un any perdut.
El portaveu municipal socialista, Juan Parrarejo, justificava d'aquesta manera perquè consideraven que aquest any havia estat perdut.
És un any perdut perquè no hem avançat absolutament res en els grans reptes que té Ripollet com a poble. I sobretot les expectatives que aquest nou govern va generar s'han convertit en decepció i en frustració.
Els socialistes també van acusar l'equip de govern de viure de l'herència del govern anterior i de beneficiar-se d'accions projectades a la legislatura passada, d'entre les quals van destacar l'aparcament del CAP 2, el pla de mobilitat o el programa contra la pobresa energètica, entre altres. Però els socialistes també van assegurar que el govern ha incomplert compromisos adquirits al ple, com la rebaixa de l'IBI, no respectar el seu propi codi ètic per la duplicitat de càrrecs de la regidora Pilar Castillejo i de manipular l'opinió pública en el cas del quart institut.
Convergència Democràtica també ha valorat el primer any de mandat de Decidim i ho ha qualificat de decebedor. En la roda de premsa del passat divendres, els convergents van criticar l'equip de govern per diversos motius. Per una banda, per buscar el suport de Ciutadans en el ple i per no haver desplegat tot el seu programa electoral. Per altra banda, per casos com el del manteniment de l'IBI o la duplicitat de càrrecs de la regidora Pilar Castillejo.
Malgrat aquestes crítiques, la formació de Convergència també va anunciar que es van reunir amb alguns representants del govern municipal fa unes setmanes. L'objectiu era buscar punts de coincidència i trobar la manera de tancar un acord d'estabilitat. Els convergents asseguren que no tanquen cap porta, però reclamen un acord transparent i públic. L'acord no implicaria l'entrada de Convergència al govern, tal com va insistir Xavier Peñarando.
Nosaltres, entrar en govern, els van comentar que en un principi era una opció que no veiem necessària per poder acordar els punts que siguin necessaris. Per tant, no és el nostre objectiu ni creiem que sigui el nostre camí en aquests moments el d'entrar al govern. El que passa que sí que hem de ser clars, transparents i publicar quins són els acords. Bàsicament, en aquella reunió se'ns va parlar de dos temes. Un va ser el tema de municipalització, els van deixar clar que nosaltres estem disposats a analitzar el tema, i també se'ns va parlar del tema de l'ecoparc i dels residus. Va ser dels dos únics temes que se'ns va comentar. Ells pretenien tancar l'ecoparc i buscar una nova gestió de residus, i nosaltres van dir que encantadíssims que es tanqui l'ecoparc, però que evidentment hem de vetllar perquè els veïns de Ripollet tinguin una recollida dels seus residus, d'una recollida de les seves escombreries, i que el que no podem és jugar amb un tema tan important i amb un servei tan primordial en qualsevol ciutat o en qualsevol vila. És un tema que hem de tenir ben solventat i solucionat.
Convergència va demanar als representants de Decidim un llistat de temes a tractar per buscar acords de cara a una pròxima reunió. A hores d'ara esperen resposta per continuar amb aquesta sèrie de contactes.
La Societat Coral del Vallès ofereix aquest cap de setmana dos recitals al Teatre Auditori del Mercat Vell. Dissabte, els grups instrumentals i vocals de l'Escola de Música celebraran el seu festival de final de curs. I diumenge serà el torn de la Coral Tradicional i Veus del Vallès, amb el seu concert d'estiu. Per donar-nos més detalls d'aquestes dues actuacions, hem convidat als estudis de Ripollet Ràdio en Jordi Jiménez, director de l'Escola de Música i de la Coral de la Societat Coral del Vallès. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Doncs anem a parlar una mica d'aquestes actuacions dissabte. A partir de les 6 de la tarda podem gaudir al Teatre Auditori dels diversos grups instrumentals.
Sí, a les 7, per ser...
A les 7?
Sí, sí, sí. Vam fer aquest canvi estratègic perquè ens anava tot millor per al muntatge de l'espectacle, mm-hmm. I com que és una activitat molt més centrada a pares dels mateixos alumnes, i públic en general, evidentment, si hi ha entrades a guixeta a darrera hora, mm-hmm. doncs tothom el pot accedir, evidentment. Però no deixa de ser una mica el festival nostre de final de curs.
Dels infants i les
dels infants,
famílies.
Sí, dels famílies, de tota la feina que hem estat fent aquest any, doncs, és una mica la clausura del curs. Mm-hmm. Festival de final de curs típic de col·legi, doncs és el nostre. Uh-huh. Però, evidentment, doncs, és oberta a tothom qui el vulgui escoltar.
Uh-huh. Té preu les entrades?
No, en principi és un acte que uh-huh. hi ha l'aforament limitat del mateix teatre, que nosaltres hem repartit entrades als familiars dels alumnes, que volem que tots puguin escoltar aquest espectacle, però segurament quedarà un petit remanent que estarà a disposició del guixet a partir de les 6 de la tarda.
Uh-huh. I els infants, llavors, que s'han preparat algunes peces?
S'ha preparat un repertori en conjunt, per això ho farim així com a conjunts. Uh-huh. Tots els nens preparen el seu repertori individual, però clar, fer un tipus de concert així amb tothom, tots els alumnes, és un festival enormement llarg i fins i tot cansat pel mateix públic i pares que... Bueno, vols escoltar-los a tots. Això ja es fa internament a l'escola, ja hem organitzat setmanes concertants dins l'escola, i ara el que fem és agrupar grups, doncs els d'acord de tocar tots junts, els conjunts instrumentals diversos, les orquestretes, les diferents corals de diferents nivells d'edats, i en combinació entre ells també, doncs hem preparat aquesta setmana, hem estat tota la setmana assajant per poder oferir un concert ràpid, atractiu, maco i molt divers. Uh-huh. I està una mica encarat així, doncs, en un personatge que ens ve a conèixer, que ve de fora del nostre sistema uh-huh. sí, solar, un extraterrestre així, i ens ve a visitar, i nosaltres li ensenyem les músiques del nostre món.
Es titula Buscant les melodies de la Terra, i com deia en Jordi, doncs, el cartell doncs,
sí,
convida un extraterrestre doncs, que baixa i veu...
Sí, i veu doncs, la música que fem aquí. Uh-huh. És una mica el motiu per tocar cançons a diferents parts del món.
Uh-huh. Suposo que pels infants, a més, és molt xulo doncs, sí. poder demostrar davant de la família el que han après,
sí.
compartir amb els seus companys.
No deixa de ser un resum de l'evolució que han fet. La classe de llenguatge han après el llenguatge musical, a la classe d'instrument han après la música a través d'aquest llenguatge musical a desenvolupar-lo, i en el conjunt és on ells, de manera autònoma, ho posen tot junt i... la suma de tot fa bullir la música d'aquesta manera, que surten peces sorprenentment molt bé, sorprenentment per ells. Nosaltres ja ens ho sabem, com a professionals.
Nosaltres ja ho sabem,
però ells veuen, ostres, jo toco aquestes quatre notetes i goita com sona aquesta sinfonieta, no? Saps?
Uh-huh. Una mica clar, això. És molt motivador.
I tant.
I diumenge, a 6:45 de la tarda...
correcte, sí, correcte.
També al Teatre Auditori podem gaudir del concert d'estiu, acte tradicional de la Societat Coral, que porta per títol Pianissimo.
Sí.
Què ens pots explicar, doncs, del repertori? Quines sorpreses porteu?
De fet, per nosaltres és un concert especial perquè fa poc vam tenir el projecte d'obtenir un piano amb col·laboració de la gent, vam fer una mena el dia de Sant Jordi a partir de la festivitat aquí, ens va sortir l'opció a tenir un piano de qualitat a bon preu, tal qual. Doncs amb col·laboració de la gent, doncs ara tenim aquest piano. Uh-huh. Un piano de cua, de bona qualitat, que ens ajudarà molt a treballar en molts aspectes, i el que hem fet per aquest concert és traslladar el piano aquest, no tancar-lo a la seu, sinó portar-lo al teatre i fer un concert amb repertori, per una banda el que serà a capella, com sempre fem, que és el repertori que hem treballat sempre, però per l'altra banda, repertori on ja hi està pensat un paper orquestral, acompanyament de piano, doncs que ens dona un altre tipus de dimensió a aquesta música polifònica.
Mm-hmm. Recordem que l'actuació compta amb la col·laboració del Jordi Romero, que és professor de piano.
És professor de piano de l'Escola de Música, també, però a part de que sigui professor, és un pianista excel·lent, un músic molt acostumat a acompanyar cantants i cors, és a dir, que en mm-hmm. aquest aspecte aquesta versatilitat o aquestes aptituds ens han ajudat a que hem pogut fer el treball conjuntament, doncs, d'una manera molt ràpida, la connexió ha sigut instantània, perquè ell ja sap escoltar el cor mentre toca.
Clar, perquè suposo que el paper del pianista en un cor o acompanyant un cor és totalment diferent al...
Quan està fent de solista, clar. Ell, quan està un músic, quan està de solista, ell és el seu mateix líder. Si és un grup petit, doncs ja aquestes figures ja hi són posades, però quan estàs acompanyant un conjunt, tothom està al servei de l'altre. tant per una banda com per l'altra. Aleshores ens hem d'estar escoltant les orelles, les antenes ben posades i disfrutar d'aquest engranatge.
Aviam, una última pregunta. Hi ha entrades per al concert d'estiu?
Sí, encara queden entrades, que també estaran a la guixeta una hora abans, a 6:15.
A quin preu estan?
L'entrada general són 6 euros, si no recordo malament, això tampoc ho gestiono jo, però si no recordo malament, crec que l'entrada en general a 6 euros, i socis i nens crec que és a 3.
Bueno, un preu totalment assequible.
Sí, tant, i tant.
Perquè tothom s'hi pugui acostar. En definitiva, les actuacions, i havíem convidat en Jordi Jiménez per parlar de les aquestes actuacions, però també amb l'excusa de parlar de l'any, de com havia anat el primer any de l'Escola de Música. Quina valoració en fa ell com a director, i suposo que amb tots els professors, doncs quina valoració en feu?
Doncs mira, des de les previsions que teníem mira, ara fa un any, per exemple, que encara no havíem engegat l'escola, doncs hem fet el doble del que ens pensàvem. Pensàvem començar amb uns 50-60 alumnes, n'hem tingut 107, ara hem tancat amb 106 o 107 alumnes, cosa que és absolutament motivadora. I és més, ja hem començat a fer matrícules i tenim poquetes com a noves encara, però dels que hi havien apuntats d'aquests 107, pràcticament tothom diu que segueix. Vol dir que l'estructura, la piràmide que volem construir com a escola, està funcionant de manera que et fa replantejar un futur d'una manera seriosa. Ja sempre ho hem fet de manera seriosa, evidentment, però volem dir, escolta, potser se'ns està creixent l'escola com és el que tocaríem una població de 37.000 habitants. Una escola de 200-300 alumnes, és això el que és normal arreu. Aleshores, doncs, creiem que podem anar clarament per aquest camí.
Llavors, en quina manera us replantejaríeu?
Bueno, de moment tampoc podem augmentar d'una manera desmesurada, perquè no hi ha una previsió d'espai encara. I estem treballant tant amb el govern actual com nosaltres mateixos amb el que és l'esquelet, diguéssim, que hauríem de tenir d'infraestructura. Els professors estan supermotivats, hi ha una implicació tàcita, diguéssim, que no diem, però veiem que tots anem cap al mateix camí. No sé, és fantàstic. Estem molt, molt contents tots. Veiem que l'equip funciona molt bé, tot és fàcil, va com la seda. No podem demanar res més. Vaja, que segueixi igual, i a més...
Us heu plantejat nous projectes?
Ampliem un instrument que no el teníem, que és el violoncel. I des d'aquí faig una crida a tothom que estigui interessat a fer aquest instrument. De moment tenim prou places d'aquesta especialitat. Altres no tant, pianos, guitarres, que és el típic que tothom ve per defecte, que sembla que ho portem posat a dins en la genètica, que haurem fet piano i guitarra, està pràcticament ple. Són els instruments més típics, i tampoc oferim més places cap als altres. Volem aconseguir un equilibri per tal de fer escola, que és el que volem fer.
Les matrícules s'han tancat, però...
Es van tancar per ara, diguéssim, al maig, tot i que ha vingut alguna persona interessada que ho ha tingut clar, i un horari d'atenció, doncs l'hem pogut atendre i l'hem pogut ubicar. Al setembre, 5 i 6 de setembre, dilluns i dimarts, tindrem de 4 a 8, crec que vam planificar, que ja ho no incidirem degudament, però estarem oberts a fer noves matrícules, acabar d'omplir el que podem oferir.
O sigui, que animem a tothom qui...
Sí, doncs, bé, nosaltres preveiem que podem assumir tranquil·lament 150 alumnes, 160 potser, i si són de perfil d'adults, que sempre es poden bellugar amb un marge més ampli que els petits que van a l'escola, doncs aquest número pot anar a l'alça també.
Perfecte, doncs emplacem a tothom qui estigui interessat, doncs que s'acosti, pregunti, que per preguntar no passa res, i en tot cas a veure si doncs s'acaba d'omplir i s'omple aquest nou instrument
sí. Violoncel. De fet, fa falta per una mica per poder fer companyia als violins i crear la seva família d'instruments de corda.
Clar. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Hem tingut amb nosaltres a Jordi Jiménez, director de l'Escola de Música i de la Coral, de la Societat de Coral al Vallès. Us convidem a tots a anar a les actuacions d'aquest dissabte i diumenge, i ja ho sabeu, aquells que estigueu interessats en aprendre música, aprendre un instrument, doncs aneu a l'escola i pregunteu, i que vagi molt bé.
Allà els atendrem encantadíssims.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Jordi. Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants de la setmana amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
El club de futbol Ripollet ja és equip de primera catalana.
Dissabte a la tarda, el municipal de Ripollet va viure un ambient de festa, cues llargues per entrar a l'estadi i molta expectació per gaudir del partit entre el club futbol Ripollet i el club deportivo Palafolls. Un ambient mai vist a la nostra ciutat. L'estadi va comptar amb uns 2.200 aficionats, entre els quals es trobaven polítics locals, com ara l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, el regidor d'Esports, Ramiro Moldés, i el regidor de Cultura, Oriol Mor. L'equip de Juan Carlos Torres va tornar a comptar per tercera setmana consecutiva amb l'animació de la colla de Diables de Ripollet i des de Palafolls van arribar 3 autocars, 2 plens d'aficionats palafollencs i un amb els jugadors dirigits per Josep Maria Matas. El partit de dissabte també va comptar amb la presència d'aquesta casa, de Ripollet Ràdio i de Ràdio Palafolls, que estàvem a l'estadi per fer la cobertura del play-off que es disputava per veure quin dels dos equips aconseguia el seu objectiu d'accedir a Primera Catalana.
I el maig va començar amb dos equips que sortien a assolir l'ascens a Primera Catalana, però els ripolletens van dominar els 90 minuts del partit tot i la pressió de l'equip maresmenc.
A la primera part varen veure unes quantes oportunitats per ambdós equips, però cap dels dos va aconseguir estrenar el marcador. Tot i que encara un minut abans d'acabar el primer temps, el Franco, jugador ripolletenc, va marcar un gol que va ser anul·lat fora de joc pel Dinier. La segona part va tornar a començar amb un Ripollet que continuava dominant el partit i els nervis per guanyar seguien tant al terreny de joc com a les grades. El Ripollet necessitava com a mínim un gol per anar a la pròrroga i en el minut 54 el Xema va estrenar el marcador fent que els ripolletens haguessin de decidir la promoció d'ascens a la pròrroga.
L'inici de la primera meitat del temps extra va ser totalment clau.
L'Hèctor va marcar el segon gol del Ripollet a la sortida d'un córner i pocs minuts més tard Lombardo va sentenciar el duel amb un xut de falta directa des de la frontal de l'àrea maresmenca. El 3-0 va deixar el Palafolls molt tocat i quasi sense poder reaccionar. Cucho i Mancheño van intentar retallar distàncies pels visitants, però la porteria defensada per Sergio Cano es va mantenir a 0. En els darrers minuts de la pròrroga, Xema va posar la cirereta pels locals amb el quart gol del Ripollet. Els ballassans, amb invasió de camp final inclosa, celebraven el seu somiat retorn a Primera Catalana.
Una eliminatòria que passarà a la història per la gran esportivitat de les dues aficions dels dos equips, del Ripollet i del Palafolls, mostrada en tots dos partits de la promoció.
Jugadors i aficionats del Ripollet van celebrar l'ascens a l'estadi i després es van dirigir a la font del carrer Magallanes. Al final de la celebració, el tècnic Juan Carlos Torres assegurava davant els micròfons del programa Infosport de Ripollet Ràdio el que ha demostrat l'equip ripolletenc.
Sento que, bueno, que l'equip ha sabut aguantar tot l'any això, aquesta càrrega de tenir que aguantar cada partit amb gent que volia guanyar, tot l'equip volien guanyar i hem sabut aguantar això, que ens ha escapat a última hora per la sèrie directa perquè el Sergi Estava l'ha fet una segona volta espectacular, però bueno, al final crec que hem demostrat que som un equip per la plena de l'any.
Un altre dels protagonistes, el Xema, que va marcar dos gols, també va donar el seu punt de vista del resultat del partit quan el periodista de Ràdio Palafolls li preguntava si no era un resultat excessiu.
Si lo ves así desde este punto de vista, quien lo ve 4-0 parece que haya sido un baño, pero nada lejos de la realidad. Nos ha costado muchísimo, el Palafolls ha hecho un trabajo defensivo enorme, nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero bueno, hemos llegado a la prórroga, creo, un poquito más entero físicamente que ellos y por suerte hemos logrado el 2-1 y ahí hemos podido sentenciar.
Per altra banda, dimarts, el programa La Tribu del Futbol d'aquesta emissora va entrevistar l'entrenador ripolletenc Juan Carlos Torres. El míster ripolletenc explicava als nostres companys de La Tribu del Futbol com va viure aquest ascens.
Pues bueno, fue, te diría, uno de los momentos más bonitos que he vivido, sobre todo como entrenador, y no es el primer ascenso que consigo. He ascendido en otros sitios, pero no, en el campo habían más de 2.200 personas. Yo no había visto nunca, bueno, menos una vez, me acuerdo que cuando jugaba en el campo de la Barceloneta, pero aquí no había visto tanta gente nunca en un campo de fútbol. Eso ya era una maravilla y fue muy emocionante ver a gente que realmente ha estado implicada con el equipo, que te aprecia y que tal, y que lo puedes conseguir. La verdad que fue una cosa muy, muy bonita. Diría que es lo más bonito que me voy a llevar de todo esto. Entonces, bueno, y sobre todo, ya te digo, porque yo estás en el día a día viendo a tus jugadores cómo se están entregando al 100% desde el principio de temporada hasta final, y un grupo de chavales excelentes, y hostia, me hubiera sido una una injusticia que se hubieran quedado sin premio, ¿no? Entonces, bueno, por todo junto y tal, pues bueno, pues mira, pues muy contento y muy satisfecho.
Per altra, l'entrevista sencera la podreu escoltar al web de Ripollet Ràdio. Amb aquest resultat, el Club Futbol Ripollet recupera la categoria perduda la temporada 2012-2013 quan va descendir com a quart. Des de Ripollet Ràdio, felicitar a l'equip ripolletenc per aquest ascens.
Moltes felicitats i continuem amb altres temes. El poliesportiu va acollir una nova exitosa edició de la Festa de Cloenda de l'Esport Extraescolar.
La jornada va tenir lloc un any més aquest passat dissabte 11 de juny i els infants que hi van participar van gaudir durant tot el matí de jocs inflables, jocs de pista, activitats a les piscines i esmorzar popular. L'ocasió va servir també per continuar promocionant la campanya dels cordons solidaris amb el coixinet Esport Ripo Stop Homofòbia, repartint els cordons multicolors entre els diversos escolars. Durant el curs 2015-2016, més de 1.200 alumnes han practicat futbol sala, patinatge, tenis taula, natació, atletisme i bàsquet. Les activitats han comptat amb la col·laboració d'un centenar de monitors i 5 entitats coordinats per l'equip tècnic del PAMI.
I hi haurà experiència de l'Eport en els nous recanvis del Club Bàsquet Mollet.
El ripolletenc Roger Vilanova, de 28 anys, té experiència a l'Eport amb diferents equips i prové del Club Bàsquet Burgos. El ripolletenc explicava que venia amb l'objectiu i les ganes de ser important en un equip i que coneixia l'Àlex d'abans i tenia bones referències. La plantilla es completa amb la incorporació de Marc Rabassó, que puja al sènior B, i la continuïtat d'Alberto Ferrer, Xavi Costa, Marc Torres, Albert Griso, Toni Gómez i Ramon Espunya. Dani Tejada marxa als Estats Units, però mantindrà fitxa amb el sènior B. Dilluns, ningú es pot perdre el penúltim programa de la temporada d'Infosport, de 7 a 8 de la tarda, on parlarem amb el regidor d'Esport, Ramiro Moldes. Amb ell farem valoració d'aquesta primera temporada, de la seva temporada com a regidor d'Esports.
Doncs molt bé, Marc, no ens ho perdrem. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, fins divendres.
Esteu escoltant Info.
El fòrum Soterrem l'autopista ha tornat a l'activitat després d'anys d'inactivitat. El motiu va ser l'anunci de l'actual govern municipal d'incloure el soterrament de l'autopista en el Pla de Mobilitat Urbana. La reivindicació del soterrament es remunta a fa més de 20 anys amb les accions que duia a terme el fòrum Soterrem l'autopista. Dimarts passat es van reunir alguns dels seus membres amb l'alcalde, José María Osuna, i el regidor de Mobilitat, Fran Sánchez. Per explicar-nos com va anar aquesta reunió i quines decisions s'han començat a prendre, tenim al telèfon a la Lídia Virgil, una de les membres del fòrum. Bona tarda, Lídia.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs digui'ns, abans de res, com va anar la reunió amb l'alcalde i el regidor de Mobilitat?
Doncs la resposta va ser molt positiva per part de l'alcalde i del regidor. N'hi havia prou veïns a la reunió, seríem uns 30 veïns. Li van proposar el que volíem fer i ens van contestar molt amablement i amb moltes solucions possibles a fer. El que més valoràvem era la implicació que ells volien tenir amb els veïns, però clar, és ben cert que el que hem de fer és mobilitzar-nos primer els veïns per poder aconseguir una resposta política. Uh-huh. I és el que primer que farem, organitzar-nos.
Uh-huh. Doncs es pot avançar ja, si tenen algun tipus d'acció preparada o es reuniran, que ens
sí,
pot avançar.
Començarem per les reunions.
Sí, no?
Començarem per les reunions, clar. Sí, intentarem reactivar la comissió del fòrum, perquè ara som fòrum, després tornarem a ser comissió, com vam ser això, el que comentaves tu, fa més de 7 anys que ja es va dissoldre la comissió i intentarem a fer. A veure si traiem el compromís de tots els partits polítics, dels 21 regidors que hi ha aquí a Ripollet.
Uh-huh. Vostès sempre han reclamat que es necessitava, que era necessària la màxima compenetració entre govern, entre els diferents grups polítics que estiguessin a favor d'aquest soterrament i els veïns. Ara es donen aquestes circumstàncies? Preveuen sí. Que es poden donar aquestes circumstàncies?
Jo crec que per primera vegada hi ha una implicació 100%. Uh-huh. Abans jo crec que era més una situació política de quedar bé amb el poble, però sense la certesa de que la implicació era certa, era real. Uh-huh. Jo, la meva percepció personal és aquesta, que sí.
Tal que... I no té res a veure amb la ideologia política del partit que governa, eh?
Mhm. No, perquè perquè està dient tots els grups polítics doncs una mica s'hi han afegit o bueno, o han rebut possiblement, no? Aquest feedback de la gent, aquesta resposta de, dels diferents grups.
No, de moment s'ha implicat moltíssim el govern de, o sigui, el grup polític de govern i el PP sempre ha estat allà. En l'anterioritat el PP hi era. I els socialistes, que eren els que governaven en el seu moment, també. Però, vaja, la implicació era mínima. Ara sembla que els partits de govern estan més implicats o tenen més predisposició.
Clar, perquè a més és una obra que... Estem parlant d'una obra doncs, que dependria de diverses administracions.
Sí, sí.
I que, clar, l'Ajuntament no pot fer res, però pot pressionar i no, mediar i trobar solucions,
sí,
oi?
Exacte, que això és el que ens hi va trobar, o sigui, trobàvem una manca de suport. Ara el que hem d'anar és amb força per anar a la Generalitat i amb la resta de partits del Parlament i... intentar que ens escoltin. I, evidentment, si tenim el recolzament de l'Ajuntament, tenim molt guanyat. Perquè abans ja havíem anat a la Generalitat i al Parlament, però no teníem el suport necessari. No Clar. És que no estiguessin d'acord amb el soterrament, però era un suport prou polític i no real, no sé com explicar-te.
Ara ha dit que començaran a fer reunions, a començar a organitzar-se, a pensar formes de, doncs això, doncs de portar la seva reivindicació, en definitiva a fer-se sentir. Com és que han estat durant aquest temps doncs inactius? No...
Per falta de suport. Com va passar? Per falta de suport. A veure, els veïns, evidentment comencem amb moltes ganes. Pensa que és el que has comentat al principi, fa 20 anys que es va començar això, la gent també es fa gran, jo mateixa era una noia i ara soc una senyora, no? L'edat també augmenta i cansa l'estar sempre darrere i que no t'escoltin o que et donin llargues per tot i que es fa tot molt feixuc. I ho vam deixar en stand-by, com va dir bé l'Antoni Pijuan, i ara tornem a reiniciar gràcies a que l'Ajuntament, el govern de l'Ajuntament, ho ha reactivat, les coses com són. No ha sigut un moviment des del barri, sinó que ens han fet l'empenta els regidors de l'Ajuntament.
Són ells els que es van trucar?
No és que ens van trucar, van fer la reunió al barri, la primera reunió al barri que han fet en tots els barris de Ripollet, i quan ho vam proposar que ells ho tenien a la, com a capçalera o en el seu llistat d'actuacions pendents a fer a la Pobla, clar, ens hi vam afegir corrents.
Clar, aprofitant, no?
Sí, i llavors els que hi érem, els històrics, per dir alguna cosa, jo la primera em vaig apuntar, però ja.
Han quedat d'alguna manera amb l'alcalde, amb el regidor, si es tornaran a trobar, o de moment els hi han demanat doncs, això, que s'activin vostès?
Clar,
sí,
primer l'activació, sí. Sí.
Molt bé.
La activació ja està, i així anirem fent.
Lídia, els veïns que s'hi vulguin afegir o que vulguin donar el seu suport o anar a alguna reunió, tenen alguna forma de posar-se en contacte?
Sí, tant. Mira, per començar, el dia... A veure, que ho tinc aquí a l'agenda. El dia 28 de juny, a les 19:30, farem la reunió del Fòrum Soterrem l'Autopista al Centre Cívic del Pont Verí. O sigui, que qui vulgui afegir-se, allà hi serem.
Allà hi seran.
I començarem a fer les reunions, els parlaments que puguem fer, les idees, i començar a reactivar això, i la comissió després.
Doncs convidem a tots els veïns o gent de Ripollet doncs, que es vulgui afegir o vulgui almenys saber com està la situació, doncs el dia 28 de juny, a 7:45, al Centre Cívic Pont Vell.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Lídia, per doncs, avançar-nos al que va passar el dimarts, per explicar-nos com està el tema, i en tot cas doncs, estarem amatents a les accions que feu i a les decisions que es prenguin des del govern, des de la Generalitat, des de les diferents administracions que han de jugar un paper important en aquest tema.
Moltes gràcies per la vostra difusió, perquè és molt important. I disculpeu que hagi tardat tant en contestar-vos, però...
Cap problema. Estem aquí per
tot.
Molt bé, Lídia. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Encantada. Fins aviat.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
Doncs arribem a la recta final d'aquest info, oferint-los, com és habitual, una sèrie de propostes culturals que comencen avui mateix i tenen una sola protagonista, la música.
Doncs sí, perquè a les 6 de la tarda al Centre Cultural hi haurà una exhibició dels alumnes del taller de guitarra impartit en el mateix equipament municipal. I a les 9 del vespre el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà el concert del grup de rumba catalana Sabor de Gràcia, formació que repassarà els seus 20 anys de trajectòria. I a partir de les 11 de la nit el Cafetí es desenvoluparà la quarta i darrera sessió de les nits de música amb les actuacions dels grups Infate, La Xina i Escaltors.
Dissabte també se celebrarà la revetlla de la 7a Lliga Catalana de Fotografia organitzada per Acció Fotogràfica Ripollet. En aquest esdeveniment, que tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda a l'annex del pavelló Joan Creus i al Centre Cultural, la Federació Catalana de Fotografia lliurarà els premis als millors fotògrafs i a les millors entitats d'aquest any.
També dissabte, el Centre Excursionista Ripollet realitzarà la 9a etapa del Camí de l'Últim Càtar i hi haurà encants dels aturats durant tot el dia a la plaça de Pere IV. Però el principal esdeveniment del dia serà la celebració de l'alliberament LGTBI, del qual ja hem parlat a l'inici d'aquest info.
Dels actes de diumenge destaquem el Festival Flamenc del Quadro Andalús de Ripollet, que tindrà lloc al pati del Centre Cultural a partir de les 6 de la tarda, i el Ball de la Gent Gran, que se celebrarà com cada diumenge al Casal d'Avis entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. A més, com ja hem dit abans, el concert d'estiu de la Societat Coral del Vallès se celebrarà a la tarda al Teatre Auditori.
Dimarts hi haurà un recital de poesia al Jardí Romàntic de la Casa Pedró per celebrar el Dia de la Música. Serà a partir de les 7 de la tarda i participaran l'Escola de Música de la Societat Coral El Vallès i l'Oficina de Català de Ripollet. A la mateixa hora, l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran realitzarà la conferència de cloenda del curs amb un acte al Teatre Auditori obert a tothom i que anirà a càrrec de l'advocat Jesús Galan.
I dimecres, el grup de Dones per la Igualtat projectarà al Centre Cultural la pel·lícula A Cambio de Nada. Serà a les 7 de la tarda, una hora més tard, però al pati del Centre Cultural Ripollet Country Line Dance celebrarà un festival de final de curs.
I acabem amb dijous, a Revetlla de Sant Joan, amb una festa que organitzarà el Centre Aragonès a partir de les 8 del vespre. Hi haurà sopar d'alforja, cava i ball. El preu és de 5 euros per persona.
I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres 17 de juny del 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Rem Herrera, Ernest Prunera, Marc Mata i qui us parla, Jordi Sugranyes. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Els recordem que la setmana vinent no hi haurà Info, ja que divendres és Sant Joan i és festiu. Així doncs, gaudeixin de la revetlla, precaució amb els petards, i ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.